Sí, y también
última xerrada, conferència d'aquest matí, va a càrrec de Marta Pessarrodona. Molts de vosaltres i jo no hi ha cap mena de necessitat de presentar-la, és veritat, no hi ha cap mena de necessitat de presentar-la perquè molts la coneixereu, però és de rigor un protocolari dir-ne quatre cosetes, ni que sigui el següent, que es creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya del 97 i actualment vostè té el càrrec del Premi, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2019 i és comissària de l'any Dolors Montserrat, que ha començat l'any i continua l'any que ve. Per què l'hem convidada especialment en els simposis de Quimestany? A banda de per la seva trajectòria, la seva visió i tot el que ens pugui dir Marta Pessarrodona, doncs perquè també com molt sabreu, ha escrit en els últims anys, però ella ja hi ha posat des de fa temps, uns quants llibres que ens ajudaran a tenir una visió més global, més aprofundida de Federico Montseny. Per exemple, té publicat França en 1939, la cultura catalana exiliada. La seva edició se'n va fer el 2019.
És la bona, perquè la primera, un gran discurs meu, i que vaig insistir, que vaig dir vindre a l'editorial a fer-ho jo, etcètera, perquè em sembla totalment imprescindible que hi hagués pintat Surmaster. I no n'hi havia. I les úniques crítiques que va tenir un llibre és que no hi havia índex Surmaster. Tot és matant. Així és això. I per permetre la segona edició vaig dir o hi ha índex Surmaster o aquí no hi ha segona edició i me'n vaig amb un altre editor. I no, molt bé, i al contrari, vaig tenir una sorpresa molt agradable, perquè és un llibre que ara ja fa un cert temps que ho he fet més d'un llibre d'aquests, perquè jo el que soc bàsicament és poeta, vull dir, el que més m'interessa a la vida és ser poeta, vull dir, no, això altre és una derivació, no? Però bé, doncs sempre hi poso un què és què, qui és qui, i, per exemple, en el cas de França del 1939, poso, per exemple, els vaixells amb els quals van sortir, no? Vull dir, perquè penso que a vegades estàs llegint i dius, i així tens el d'això. I l'editor, que és molt bo, el Xirves, valencià...
Ja t'he presentat, eh?
Sí, perdó. Em va dir a la meva gent, diu, no, però mira, diu, el qui és qui potser ho trauré. I diu, pregunta-li si li greu un valor, és igual, perquè ara hi ha Wikipedia, i li dic, va, doncs això, normalment és igual. I cap de dos dies, no, digue-li que no ho trauré, perquè diu, entra, hi ha algunes entrades que no són a Wikipedia, clar. I a part, Wikipedia, tots els aquí plegats sabem que quan saps una cosa, mires Wikipedia i sempre hi ha errors. I dic que no és la Bíblia, dic, no, vull dir que hem d'anar. Però pots seguir presentant-me, eh?
No pararíem. Només anava a mencionar aquest altre llibre, l'Exil Violeta. Aquesta és veritat, la faceta principal que és escriptora, poeta, però aquesta banda d'assagista, aquesta faceta d'assagista que has cultivat també, especialment en aquesta línia, doncs és el que ens va cridar l'atenció en dir això justifica i...
Bé, i suposo que també vol tenir en compte això.
Sí, exacte.
Frederica Montseny, nosaltres. Que aquest és el tercer que voldria començar a explicar. Jo vaig suposar que pensava en això, en França del 1939, també amb, com es diu, amb la Txell Violeta i també amb el Donasses. Jo tinc un llibre d'això, i per cert ja li dic a la Dolors i a tots, hi ha una feinada encara per fer, tremenda, perquè per exemple, jo per exemple l'últim que he publicat com a assaig, juntament amb un, a darrere tenim un Bartagrià, el Narcís Rovira, la biografia de mossèn Cinto Verdaguer, i el Cinto Verdaguer, dos punts, una biografia. Pues anys, també a l'exili a França en 1939, a mi generalment aquest tipus de climes et duren uns 3 anys, però intensos, eh? Vull dir, no 3 anys de sort. I sempre penses que encara necessitaries com més temps, no? Bé, i per exemple, doncs, jo veig que el vull sempre dir, i perdó perquè em desvio una mica del tema, però sempre dic que després de fer aquesta biografia de la gran figura que ho era de la Renaixença, que és Cinto Verdaguer, veig el meu país diferent. I és veritat. I, per exemple, m'he arribat a explicar per què hem resistit tant. Sense els de la Renaixença no ho haguéssim fet. Vull dir, com és que, com a catalans i catalanes, i si dic catalanes és un genèric intencionat, per tant, tots els homes aquí presents, sentiu-vos inclosos, eh? Vull dir, faig anar els genèrics així. Bé, com és que hem aguantat dues guerres mundials? Perquè encara que a Espanya no hi entrés i directament, però aquestes coses són preciosos. Dues dictadures, el Primo de Rivera i el Franco, una guerra civil. I per exemple, jo, que soc nascut el novembre del 41, puc arribar a ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Jo no he fet mai un examen en català, i el soc universitària, i mai a la vida vaig fer un examen en català. Com vaig decidir ser escriptora catalana, em vaig comprar la gramàtica del Fabra i tira que te va, no tens? Vull dir, jo crec que els hi devem a la Renaixença. Ara, sembla que les Renaixences, clar, només hi havia homes. Hi ha algú que ja ho ha dit, i no aquí, eh? Per exemple, ens ho vaig llegir el Times. Diu, l'art del segle XIX el feien els homes, el compraven els homes, el difonien els homes, etcètera, etcètera. I ara ja, així com estic totalment convençuda, que el segle XX va ser el segle de les dones, que malgrat tu i tu, és quan ja vam dir prou, vam tenir el vot, etcètera, etcètera, i a més, es va, fins i tot el feminisme es va refer amb el 68, el Women's League, etcètera. El XX és de dir, tornem-ho a mirar. I, per exemple, esclar, en aquell moment ja, això ho recordem el dilluns a Pedralbes, hi ha una magna exposició sobre de pintores prerrafaelites, que tant van influir els de la Renaixença, el prerrafaelitisme. Doncs ja d'això, perquè moltes d'elles eren models, o dones, o no sé què, però esclar, resulta que també pintaven. Esclar, per exemple, en el meu terreny, la poesia, el segle XIX, britànic, anglès, és bàsicament el de la novel·la, a través de la novel·la, i no s'estranya que els anarquistes volguessin també passar el missatge, perquè la gent com aprenia a viure? A base de novel·les, vull dir, a més hi havia aquest sistema les obres eren amb tres volums, perquè eren, així es venia el primer, era aquest sistema circular i tal. Però és que, per exemple, la Caterina Albert, em nego a dir-li, tot en català és un pseudònim ridícul, és un mito cultural dels senyors del... Sí, va ser un mito cultural del jurat dels Jocs Florals d'Olot, del 98, que la Caterina Albert, propietària de Mig Empordà, es va presentar amb la infanticida, una obra teatral, i la van premiar, però horroritzats. Com pot ser que una dona mati un fill? Perquè matava un fill. Diga, és un molí que es pot anar a veure, un molí de paper, que em sembla que és un restaurant, però bueno, jo l'he vist. I que era, a més, molt professional, la Caterina Albert, van enviar, van preguntar, escolta, jo si tingués una criatura aquí, me la mataria o no? I dic, bueno, que va fer terreny, que és el que fan els bons escriptors, no? Bé, doncs, i ella va dir, s'ha acabat aquí la tonteria, vull dir, un pseudònim. El primer en dir-ho va ser el Gabriel Ferrater, que va ser la meva parella, però jo ho subscriu totalment. Va ser, és un pseudònim totalment ridícul. Víctor, i català, vull dir, no, és ridícul. Per tant, jo li dic sempre Caterina Albert, però això ha fet aquesta pressió, però és que va ser una agressió de gènere, vull dir, diguem-li com vulguem, si no haguéssim dit res, i llavors hi ha aquelles divertidíssimes cartes, correspondència entre el Maragall i la Caterina Albert, que es veu de sobres, que el Maragall sap de sobres, que aquest Víctor Català, però es tracta de vostè, i jo tinc més d'un llibre comprat d'antiquari de la Caterina Albert, que amb endreça, i amb endreça masculí, del seu afectíssim Víctor Català, no? Però bé, esclar, si pensem doncs, que les, jo què sé, les Bronté, totes van començar publicant amb pseudònim, Bell, Carles Bell, Ellis Bell, etc etc. I si pensem que abans, per no mirar ja només a casa, no? Si no pensem que la Jane Austen publica la primera novel·la perquè li paga el seu pare, i és By a Lady, i la segona és by, per la By, l'autora de la primera, s'assembla molt al pseudònim també. O sigui, el segle XIX és el gran moment d'emmascarament sota de pseudònims. Però bé, ara aniré entrant ja, que ja sé que és un seminari sobre la Frederica Montseny. I voldria referir-me no sols a ella, a qui vaig conèixer poc, però la vaig conèixer, sinó a les tres, a veure, no sé si tu, Dolors, si estaries d'acord, però així és com, més o menys tothom admetem, que a Anglaterra, a Gran Bretanya, la sortida oficial, el permís oficial perquè la dona sortís de casa, va ser la Primera Guerra Mundial. Les infermeres, i cosa que va recollir la Radcliffe Hall amb el seu Well of Loneliness, el pou de la solitud, tal, que es va crear aquest escàndol als anys 20 i tal i qual. En canvi, jo diria que diguem, la patent per dir ara sí que podeu sortir nostra és la guerra civil. No sé si estareu d'acord, però és quan sí, sí, podeu sortir fent de milicianes, fent de, jo què sé, del que toqui, no? Però vull dir, nosaltres anem més retard. Primer que tenim el vot més tard, perquè el 18 ja començaré el vot a Anglaterra, i en canvi nosaltres no el tenim fins als anys 30, no? Però, i aquelles modernes de Barcelona, que hi haurà una exposició aquí a l'Ateneu, al gener o així, jo em dic les modernes de la sort, que són Cal Rodoreda i companyia, no? I, en fi, doncs jo diria que van així. Però hi ha una cosa, bé, jo vaig, aquest Frederica Montseny, un retrat, és d'una col·lecció de cinc, el primer volum dels quals tot va ser arrel de la mort el 10 de novembre del 91, de la Montserrat Roig, que la seva amiga de tota la vida, que havien fet teatre juntes i que sempre van anar, sí, que havia de fer un reportatge a Cuba i anava també la Pilar Imeri, una fotògrafa. O sigui, una es va dedicar a escriure, en comptes de fer teatre, i l'altra, en comptes de fer teatre, doncs es va dedicar a la fotografia. És d'això. I bé, a la mort de la Montserrat Roig, que si us recordareu, els que us recordeu, que va ser un gran cop, primera va ser un gran cop perquè en 15 dies van morir dues donasses, la Maria Aurèlia Calmany, un indubtable donassa, i podem posar les pegues que vulguem al feminisme, el seu llibre del 64, però va tornar a destapar la capsa de les dones i els drets i tal, i d'això, i la Montserrat Roig, que la Montserrat Roig encara va escriure una columna, d'aquella columna que va publicar cada dia sobre la mort d'això. I que aprofito també per dir que per la meva generació, per les dones de la meva generació, les quals la Montse Roig, que era més jove que jo, però vull dir, som més o menys de la mateixa generació, a l'Albèrgia la teníem, era com una mare, però que a diferència de les nostres mares biològiques, en el meu cas era literal, perquè en el 18, tant la meva mare com ella, a diferència de les nostres mares biològiques, la Maria Aurèlia fumava, bevia i sortia de nits, cosa que no feien les nostres mares, no? Vivien. Aquesta era la diferència. I que, per tant, hi havia moments que la negàvem, perquè això se sol fer amb les mares, no? Però vull dir, era allò, la que ens estalviava la Maria Aurèlia, perquè jo encara no recordo com la insultàvem i per escrit, i en diaris, i tot. I tot això vol dir que ja ens insulten menys a les que hem seguit. Vull dir, jo sóc sempre molt admiratiu i crec que és una cosa generacional i que crec que és una cosa que sí que haurien de prendre les generacions joves actuals. Admirar. Nosaltres tenim tots els defectes com a generació, per exemple, la tonteria del maig francès i coses d'aquestes, però admiràvem, vull dir, admiràvem l'Aurèlia, el que venia abans, el que hi havia abans nostre. I crec que això és positiu i que és una de les coses que crec que està bé de moltes generacions. Però és que, amb tot això, a veure, es mor la Maria, explico una mica la gènesi d'aquests 5 llibres que vam arribar a fer 5. El primer va ser la Maria Aurèlia, la Montserrat Roig, perquè la Pilar Marí va venir, el 92 va venir, com cada any, la primavera fotogràfica i li van demanar que fes una exposició. I va dir, doncs ho faré sobre la Montse. Com que la tenia des d'això a Cuba, entrevistant el 101, o bé embarassada del fill segon o del primer o del que fos, va fer una exposició que estava bé. I la va veure aleshores presidenta de l'Institut Català de les Dones, va dir, home, això de les exposicions és molt bonic, però s'hauria de recollir. I llavors el Clem Marín em va trucar, Marta, mira, voldries fer un textet d'introducció, allò... Però jo em vaig animar, vaig crear una estructura que la vam seguir en els 5 casos, que és columna vertebral, cronologia, que en el cas també vaig descobrir una cosa que la practico des d'aleshores. Vaig decidir que tothom que hagués nascut abans del 75, la cronologia li començava el 39. O sigui, posant allò, no posant que va néixer el 39, però jo, per exemple, també la meva cronologia comença el 39. Vull dir, no el 41. Bé, una cronologia, després, òbviament, molta gràfica, els peus de les fotos, a part d'indicar si allò és l'Havana o és l'Estartit, doncs textos mateix de la pròpia autora, no? I o textos d'algú que havia dit. Després una gran bibliografia i ja està, i el tret d'això. Vam fer el primer, després van dir, no, sí, l'institut m'ho va deixar fer, vull dir, anar tirant endavant, no? Va tenir un cert èxit, hi ha una segona edició i tot, cosa que una institució que fa 5 segones edicions té molt mèrit, Bé, el segon va ser la Maria Aurèlia Campmany, precisament que havia sigut, jo la vaig conèixer molt, la Maria Aurèlia Campmany, i vaig viatjar amb ella, etc. Però elles eren directament, la Troia Maria, que havia sigut de l'Escola d'Art Dramàtic, que era igual, havia sigut deixeble, vull dir, d'això. I tenia també molta informació gràfica i tal, i si no, doncs documents, el que sigui. I la tercera, el tercer llibre, va ser el Parlament de Catalunya, vull dir que consti, que va demanar a l'Institut, que ja havia mort la Montseny, que havien de fer alguna cosa de la Montseny, va dir, val, doncs, i per això ho vam fer. I vam anar, doncs, diverses vegades a Tolosa, com diu, a Doc i tal. Però no d'entre tanto, jo l'havia conegut. Hi ha un meu col·lega, vull dir, poeta, col·lega poeta, que és la Susana, que diu, mira, hem tingut molta sort que la gent que ens interessava l'ha conegut tota. Doncs sí, jo, per exemple, tres dones molt interessants del segle XX, polítiques, jo que no soc de política, les he conegut a totes tres, que és la Frederica Montseny, i que diré, la deixo pel final, la Victòria Kent, que la vaig portar a Espanya, i la Dolors Ibarra, la passionària. I de totes tres he après alguna cosa. Per exemple, de la Dolors Ibarra, tot era relacionat amb que, a part de poeta, jo tinc un passat també d'editora, de treballar amb editorials, he arribat a ser, jo, la vida el que he volgut sempre és com estic ara a casa escrivint, però vull dir, això d'escriure poesia, no és que paguis la llum, més aviat la pagues, la llum, no la pagues, la pagues, no? Bé, bé. I d'això, i vaig treballar com un any, per exemple, a Bruguera. Quan Bruguera volia passar de ser el capità aquell a ser una editorial com seriosa, no? Vull dir, bueno, seriosa d'això. I em vaig contractar precisament per canviar la imatge, no? I vaig fer una setmana de cine de novel·la negra, cosa que no m'interessa gens, la novel·la negra, dit sigui de passada, m'agrada molt Raymond Chandler i Dashiell Hammett, però el de més, la primera que no m'agraden els gèneres, això sí, una cosa històrica, m'agraden les bones novel·les i prou, no? Però bé. I, esclar, jo havia de pensar, anava molt a Madrid, ciutat que m'agrada molt, per cert, anava molt a Madrid, moltíssim a Madrid, perquè naturalment era en castellà i per tant feia moltes coses a Madrid, i a mi passava la programació un mes o dos abans, ja no ho recordo, i jo decidia veure què es fa amb aquest llibre, si fem alguna acció o no fem, o a qui servia, o per les senyes i coses d'aquestes. I un dels llibres que vaig rebre, que vaig veure que estava programat, era 4 anys de mi vida de la Victòria Kent, no? El carrer. Doña Victòria Kent, tu, i això. I la vaig convidar a venir. Que ja crec que havia vingut. No és que jo, va ser l'any, us diré exactament quin any, m'he notat per no d'això. Jo diria que ja va venir una mica abans. El 78. El 78 va ser quan la vaig portar jo. I crec que potser hi ha anat a Màlaga una mica abans, o així. No ho tinc segur, però de tota manera va ser, diguem, la tornada oficial de la Victòria Kent. Va venir amb la seva companya, la Luisa Crane, multimilionària americana, que això tenia... Una de les coses que sento més a la vida és que em van dir, no, vostè era a Nova York, sempre vingui a casa. A la cinquena vinguda, amb cuinera, no sé què, no sé quantos, una col·lecció de pintura que es veu que et mories, i com que sóc pintura no ho vaig aprofitar mai. Però bé, molt amable. I de seguida la Victòria Kent, que anava amb un bastó, tenia un problema d'una cama, etcètera, etcètera, d'això, molt amable, i de seguida em va dir que Barcelona ni parlar-ne de venir. Que vaig pensar que és que, bueno, que li feia mandra, vull dir, jo què sé. Em temo, després ho he anat pensant, i em temo que anava més enllà de la mandra que li podia fer venir a Barcelona. Que en definitiva era aquest tipus de política espanyola, que això de la, el que ells en diuen política petita, el nacionalisme que tenim a Catalunya, no el tenia mai de dubs, vull dir. Però no sé, jo ho deixo... Però tot el que sí, i de seguida la Victòria Kent em va dir, ah, m'hi han dit jo que vostè escriu poesia. Dic, sí, senyora, sí, quan no podeu escriure poesia. Diu, sí, jo era muy amigo de un poeta, muy amiga de un poeta català. Ah, sí, qui? Diu, el senyor Josep Carné. Ostres, el meu poeta, canta Carné, no? I bé, diu, sí, només escrivia un verso. I me'l va enviar. Me'l va enviar, i després un verso en castellà, si voleu després, per curiositat, el que copiat i el podeu veure, i molt bé. Però ja dic tot, mira, acabaven de matar, a més, el 78, acabaven de matar el director general de presons, no sé si ho recordeu, que era de l'OCDE, òbviament era guard de l'OCDE, l'acabaven de matar. I n'hi havia un de jove, que estava casat, a més, amb una noia de Manresa, en fi, de catalana. I bé, vull dir, anàvem amb escorta, eh? Anàvem amb, vull dir, no, vull dir, els teníem sempre al davant i tal. Però aquesta senyora tan vagueta, vull dir, tan, que no d'això, doncs se li va organitzar una cosa al Centre Internacional de Premsa de Madrid. I bueno, doncs vam anar cap al Centre Internacional de Premsa de Madrid, a les 7 o a quarts de 8 del vespre, l'hora que fos. I és clar, quan van entrar, tothom es va aixecar, va aplaudir. Es va acabar la coixera, es va acabar sent una dona gran. Vaig veure el que era una diva. Sabeu el que és una diva? Pues una diva, tu. Vull dir, es va acabar tot. Vull dir, que amb això vaig aprendre. Un altre llibre que també vaig veure que anava a publicar el Rovira, i que pensava una cosa, era L'Único Camino, de l'Eva Rubí. També va ser el mateix any, el 78, mira, va ser un any polític per mi. I molt bé, doncs vaig pensar en una presentació a Madrid i una a Barcelona. La de Madrid, vaig anar a la seu del PC, que estava al barri de Salamanca, si no el canviat de lloc. Ara ja no sé què són ni com es diuen, però vull dir, era el barri de Salamanca, molt a prop de l'hotel Wellington, que era on estava jo. I de seguida em va venir a buscar la Irene Falcón, la secretària de l'Eva Rory, i em va dir, i li vaig dir, mira, li portava ja un llibre perquè el llegés, no? Ja el teníem, però no es havia comercialitzat encara. L'Único Camino. I diu, però no querràs fer a Dolores? I dic, hombre, jo tinc educació catòlica i per tant, senyor, jo no soy digna. I aleshores, un passadís, gal. I al final, sense telèfon, només amb la caricatura que hi havia vist, una caricatura molt maca de la passionària, i aquí hi havia una dona que es va posar dreta, molt alta, molt impressionant, bé, que va dir que ella no volia anar a cap, que estava encantada que féssim la presentació, tant a Madrid vaig agafar el Carrillo, vaig fer el Carrillo, a la galeria Juan Amordó, etc. I aquí a Barcelona, el Col·legi de Periodistes de la Rambla de Catalunya, no? Molt bé. I vaig fer una taula que va venir la Irene Falcón, també va dir que no vindria, la passionària, la Irene Falcón, la Teresa Pàmies i la Montserrat Roig. Perquè vaig pensar que eren tres generacions, vull dir, la passionària. Ah, a Madrid, amb aquest despatx, després vam seure i tal, vam dir, què costarà el llibre? Doncs, em sembla si aquestes pessetes, no hi ha alguna cosa així. Era un soft cover, però vull dir, no era tampoc un de butxaca superbarat, unes 500. I es venia totes dues i vam dir, i la persona li va dir així, muy caro. Dic, no, em sembla, no ho sé, dic, és que jo no poso els preus i d'això. I llavors es van mirar totes dues i diu, claro, en el extranjero son caros los libros. Què està dient? I ja que el tren de tornada vaig arribar, ho vaig entendre. Ells vivien encara a Rússia. L'estranger volia dir Espanya. Vull dir que també és curiós. I després, bé, aquí també hi va haver un incident, que és que la Montserrat Roig, que parlava molt bé en públic, sense papers ni sense res, ho duia tot escrit i ho va llegir. I jo crec que es va acabar que érem amigues, dic, no sé per què es fer, però si tu parles la mà de bé. No, no, no vull que diguin coses que no he dit. I duia el paper perquè si algú deia que havia dit alguna altra cosa, no d'això. És bastant significatiu. I després vam anar a sopar, l'editorial convidava, vam anar a sopar, i amb la Irene Falcó, la Teresa Pàmies i tal, i vaig explicar això, que havia fet un petó, un dos petons, la pressionària, i vaig dir, i des d'aleshores que no m'he rentat la cara. I la Teresa Pàmies em va mirar com volia dir, no ets tan imbècil com creia, eh? Ah, molt bé, eh? Molt bé. També és divertit. I ara ja veig que ja hi ha el que en sap de la Frederica Montseny, que és l'Agustí Pons, que és qui va moure aquí tot, lo de la Frederica Montseny. O sigui, la Frederica Montseny, en canvi, la vaig conèixer gràcies a l'Agustí, me la vas presentar tu el dia del llibre de converses, que és el que va moure tota la història. Molt bé, però després, i per mi va ser molt significatiu, el 87 Antonino Rodrigo va publicar Mujeres de España, Las Silenciadas, i se'l va fer presentar per la Frederica, jo sempre li diré Frederica, per més que es posa més aviat Frederica, però jo dic Frederica, i la presentaven. Hi havia l'Antonina Rodrigo, la Montse Roig i la Frederica Montseny. La Frederica va començar a parlar amb la fulana, si la sultana, tal, qual. Molt bé, va ser una taula fantàstica, no? I bueno, va haver-hi un torn de preguntes i jo vaig dir, escolti'm, aquestes que ens ha parlat, perquè em parlava d'algunes que no, jo no en tenia ni idea, no? Vaig dir, per què no ho escriu això? I molt rotund em va dir, mira, jo crec que el que estic a la història, però encara que ets escriu de molta, de l'any 87. Aleshores, en canvi, quan ens vam posar, i naturalment també va ser una lliçó, jo estic a la història, però sí, encara vull escriure. Si us interessa, jo que també encara vull escriure. No em jubileu avui. Estic oficialment jubilada, però no em jubileu avui perquè em penso escriure encara. Amb la Pilar, esclar, la Pilar Iberica, en el cas de la Frederica Montseny, tenia les fotos de quan havia vingut, dels mítings a Montjuïc, de tot. Ja tenia fotos d'ella, però naturalment vam fer un treball de camp que per mi em va resultar maquíssim, no? Per començar, el cementiri on estava enterrada, Sant Ciprián, està a costat d'un institut, un liceu, que es diu Clemens Isaura, que Clemens Isaura és la dama tolosana aquella que d'aquí no sabem pràcticament res, perquè es va inventar a l'edat mitjana, es va inventar els jocs florals, etcètera, etcètera. Després, també és clar, ara, el que està tancat, el lloc aquest de la Riu del Fort, aquest lloc que està ja tancat, però nosaltres hi vam anar-hi molt. Ens va ajudar molt la que ella deia la seva germana, la Anguera.
Maria.
La Maria Anguera, també Maria Batet. Sí, sí, sí. I a vegades es veu que havia tingut dos marits i tot d'una feia servir el cognom d'un marit o de l'altre. No, jo m'ho va explicar ella, bé, que va ser, i sobretot, esclar, el que va ser terrible, vam estar a la Maison de Retret, que havia estat, que va estar els últims anys de vida, és a dir, una residència, i també, que està a prop de Tolosa, però no està a Tolosa mateix, havia estat fora. Per començar, ja quan vam començar a fer un llibre i anar a Tolús, ja hi havia un carreret, que és un carreret molt cèntric, que es diu Alé, i és un carreret curtíssim, eh? Alé, Federica Montseny, Premier Ministre de l'Europe, ho posem al llibre, a la foto, eh? Vull dir, i aquí vam tardar el que vulguis, perquè nosaltres aquest llibre el vam començar a fer a partir de que ella estava morta, vull dir, però el 95 o alguna cosa així. Bé, primer això, que és clar, que la Maria aquesta, la Maria Anguera, deia, perquè és un carreret molt petit, dir, per més que es digui Alé, i aquí és una església, i un carrer que pràcticament no té cases habitables, diguem, però molt cèntric, insisteixo. I la Maria aquesta diu, ja li dic a la Federica, tu que eres tan ateu, mira, estàs davant d'una església, que tenia una certa gràcia. I me'n recordo que després, quan vam ja publicar el llibre, que és del 96, vam tenir un dinar de premsa i vaig dir a la matida doncs, que a França hi hagi aquest alè i que aquí no hi ha ni d'això. I el govern d'esclaveria, que a més era a mi, diu, no, és que la normativa és que s'han d'esperar 5 anys. Dic, ah, molt bé, Infanta Carlota n'ha esperat 5 anys, no, per posar Josep Tarradellas. Diu, sí, però, esclar, vull dir, però no hi havia, vam tardar anys abans de tenir una vinguda a Frederica Montseny i coses d'aquestes. Però és que en això, per exemple, el dels francesos, aquesta lei, només és comparable, que a mi em posa dels nervis, només és comparable a aquell carreró que hi ha aquí a Pedralbes, un carreró petit, que no hi ha ni una casa, que és Lluís Nicolau d'Olwer, un dels polítics més importants que ha donat Catalunya des del meu punt de vista. Algun que està molt a prop de la gran avinguda Samitier. Fantàstic. Quina cultura política, no? Però bé, una altra particularitat és que vam anar també a la maison de retret que estava la Frederica, quan algú es posava malalt, doncs es portava a un hospital a prop. I vam anar a la Leitz. No vaig poder parlar amb el metge que havia certificat que s'havia mort, però em van donar una manera de contactar-lo, en un fax o alguna cosa així. I va ser molt amable. I el llibre, per exemple, posava, i crec que té un cert interès, la partida de defunció, que diu lo següent, i que és molt curiós. Ah, i aquest metge que em va parlar per telèfon, personalment no l'he conegut mai, però en canvi per telèfon vam parlar bastant, perquè a més estiu ja a la Costa Brava, com un estartit o alguna cosa així. Però a més perquè va ser amable, perquè no tenia per què fer-ho tot això. Però la partida de funció, va forçar, tal, diu professió, sant professió. I el metge aquest em va explicar que quan ell va signar aquesta partida de naixement no sabia que havia estat un ministre de Sanitat. Curiós, no? Tot i que l'enterrament hi va anar la ministra de Sanitat, que no és una cosa que deia. I d'això, vull dir que, esclar, però si pensem, totes les documentacions que va tenir França la Mercè Rodoreda també són professió, són professió. Vull dir, és tremenda, no? Bé, tinc més temps o no?
Una
estoneta que la tinc, no? Bé, doncs, no sé, jo el pensament de la... Vull dir, naturalment, a mi, com a escriptora, així com la Carmen Alcalde és una gran fan de la novel·lista Frederica Montseny Arnusó, que soc postmodernista i per tant a mi m'agrada l'Eugenio Wolf, no sé, m'agrada un altre tipus de literatura, però està molt bé i també entenc que jo ho hagués fet, però jo que vaig llegir-me unes quantes de novel·les quan vaig fer aquest llibre i després, quan més tard, és un dels meus personatges del llibre d'Onassis, que és del 2006, etc. Però em va costar llegir-la, perquè jo busco en la literatura una cosa que la Frederica no m'ho pot donar, vull dir, no és això. Però és que em sembla molt bé, perquè les cultures es nodreixen dels renovadors, i en aquest aspecte doncs ja tenim la Mercè Rodoreda, i després hi ha uns sostranques que són els altres, i que està molt bé, vull dir, en el cas nostre tenim la immensa sort que jo crec que la persona que pot llegir una novel·la de la Frederica pot llegir la plaça del Diamant igualment, vull dir, potser li costaria més quanta guerra, que d'aquí és on intento el títol. I finalment, Vull dir, hi ha una cosa que no m'encaixa a mi. Jo m'he trobat moltes vegades en taules rodones amb gent, diguem, de la meva generació, i totes hem acabat explicant el mateix, que de la guerra civil a casa no se'n podia parlar. Era el tema tabú. I el meu pare va ser tinent republicà, i tinc aquí algú, hi havia alguna foto per casa de la meva mare aixecant el puny esquerre. Vull dir, però no, era el tema tabú. I que, per exemple, i del que vaig agafar de grans manifestacions a la universitat i dels grisos i totes aquestes coses, el meu pare era capaç de dir-me, nena, no vagis de la classe. Quin pare diu a una filla que no vagi? I jo sempre pensava que és que tenia por, que em passés alguna cosa, tenia por que em fiqués en un partit polític, com efectivament m'hi vaig ficar, i finalment ja vaig començar la tovallola, i aquestes coses. Però, precisament, amb el Albert Balcells, a l'Arxiu Nacional de Catalunya es va presentar el meu França de 1939. I li vaig dir, escolta'm, com fent això, perquè el França de 1939 m'hi vaig posar i m'hi vaig passar 3 anys perquè havia fet abans, que també havia costat 3 anys, de tota manera, el Mercè Rodoreda, una biografia de la Mercè Rodoreda, i em va quedar ganes de saber més d'aquest exili intel·lectual i artístic i tal. I per això, doncs, jo sempre dic que molts llibres els he escrit per explicar-me una mateixa. Si ho he d'explicar a un altre, sembla que ho tinc jo millor, no? I bé, doncs, d'això. I allò que em pensava que era por dels meus pares, que no em fiqués amb líos o bueno, coses d'aquestes, no era ben bé això. Era que els feia vergonya haver perdut la guerra. I el Balcells va dir, tens tota la raó. Diu, o sigui, és que jo, per exemple, que tinc molts amics anglesos, tothom parla de la Segona Guerra Mundial amb una alegria, saps? Per què? Perquè van guanyar. Sí. Jo m'he trobat en una assemblea del Pen Club a Londres que en un edifici oficial al costat del Tames i al costat d'on hi ha, diguem, els jutjats, el bar i el pell i aquestes coses. I ens vam quedar sense llum, per tant, era gener, amb un fred que pelava, i d'això sí, i per tant ens vam quedar sense calefacció, també. Ah, no! És que no, 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 no! També vam passar fred durant la guerra, ha, 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 ha. I allà vam estar tot el dia, voltant el fred, i amb els amics posadets, i aquestes coses, vull dir, però parlen. No m'alegria, morir molta gent, eh? Però sí, i en canvi aquí jo pensava que era la por, que no et compliquessis la vida, vull dir, no sé, i no, no. I és clar, la diferència entre formo part de la història i encara penso escriure, que em va dir a mi el bar feminista, la Sal, la Frederica Montseny, o el que va deixar, que mi, jo és una figura que m'interessa molt, el Negrín, no? El Negrín, per testament, va deixar dir que la Terra és signo sense posar el seu nom. I de fet, al Père Lachaise hi ha un J.N.L. Anys i s'ha acabat. Perquè deia una persona que ha dut el seu país a la guerra i l'ha perdut, no mereix ni el nom, no? O sigui que no ho acabo d'entendre, vull dir, perquè és indubtable que tant la Kent, en un altre nivell, que la Kent va tenir l'extraordinariat de tenir companyes molt riques, perquè la Luisa Crenc, que jo vaig conèixer, i aquesta que em convidaven a la cinquena avinguda, eren de la indústria paperera, i entre els seus clients eren els dòlars. Us ho podeu imaginar, no? Vull dir, allò, rics per un tub, i que li pagaven la revista Ibèrica a la Victòria, etc, etc. Però vull dir, entre això, o sigui, tota aquesta gent, homes i dones, que van ser tenir una part tan activa durant la guerra, en el front hi ha una mica de les mans tacades de sang. Jo m'hi horroritzo una mica. O sigui, entenc més, no perquè fos el meu pare, però perquè fos la generació del meu pare, que en certa manera se n'avergonyien, però bé, hi entenc, no? Que no passa això. Si els agradava l'Espengler o no, esclar, que sí, perdoneu perquè jo hauria volgut venir ahir, però no tinc molt plena de coses, no? Però això és fent-ho. Els de la revista d'Occidente es van enviar, em sembla que era l'Ortega, no sé qui, es va enviar un telegrama dient ja he leído la diferència d'Occidente d'Espengler. Vull dir, suposo que van dur-se per moles, no? L'Espengler era com parlar del Marcuse en els anys 70 entre nosaltres, o el Lukács, allò que deia el Joan Fuster, l'Evangeli segons Sant Lukács. No, que si parlaves d'una obra i no deies perquè com diu Lukács, saps? I també ens ha passat amb el feminisme. Hi ha un amic meu, l'amic Alcobarro, recordava de Vindicació, jo vaig estar molt contenta de és l'única vegada que he fet servir un pseudònim, perquè escrivia tantes coses en Indicació que vaig pensar que era insultant que es vegi tant. Llavors vaig agafar el nom de la meva gossa, Nessa, i em vaig fer un pseudònim, Nessa Nin, per admiració amb l'Andreu Nin. El meu pare l'última vegada que va entrar a la talla va ser amb el Puc. Vull dir, en el fons, es veu que jo tenia en els gens un cert comunisme, direu, no? Vale. Doncs, un meu amic molt intel·ligent, el gran editor, en el sentit anglosaxó, del Cernuda, el Lluís Maristany, que va morir en un accident l'any 92, desgraciadament, quan venia a Barcelona, venia a casa meva, perquè hi havia la seva mare, però el feia mandar anar a casa de la seva mare i venia a casa al dinador. I esclar, i era un amic lector i fundejava doncs les indicacions que jo tenia per allà, que estava escrivint i tal. I em va dir, diu, escolta, com les feministes ja apareu, escolta, parlem de la vostra experiència, tant si la Sagrada Família d'Engels, que si no sé què, o si el feminisme també pot donar de temps, de si jo podria haver dit Marx o Engels, o no sé quin senyor ben pensant, que en canvi potser el que sí podem aportar és la nostra experiència personal, no? Però en fi, vull dir, això, i respecte a la Frederica Montseny, jo crec que més que una escriptora, ella va ser una dona d'acció, que segurament és també el que era el seu pare, el Rausenc. I és que aquesta mania, que no t'he volgut preguntar, però aquesta mania d'educar la casa i tot, no la tenien sols els Àcrates, eh? El Gabriel Ferreter pertanyia, diguem, a una burgesia bastant acomodada, que després els van deixar pelats amb la multa de responsabilitats polítiques que els va infligir el Franco, però també van ser educats a casa. Igual és una cosa reusenca que no sabem. Però clar, és que avui dic, potser és això, no sé. Ja heu vist que és molt informal tot el que us he dit. Si voleu fer alguna pregunta, si la sé, la respondré. Gràcies, eh?
Tenim mitja hora per un debat, una discussió, parlar just. El micro...
Sí.
És que així es queda recollit.
No, només una pregunta. Les que estava a la Vindicació Feminista, com vau entrar en contacte, com vau arribar a saber que existia Mujeres Libres? Hi ha la famosa antologia aquella, la col·lecció de Gràcia de Tusquets.
La de l'Anna Llinaix.
Exacte, la de l'Anna Llinaix. M'agradaria saber una mica com es fa la recuperació després de la guerra de tot aquest personal feminista, Clar, quan jo recordo, nosaltres, la Júlia i jo, la Madre i jo, sí. Quan vam començar a llegir que teníem 18 anys, no? Ja en tenim 62, no t'imagina't. Llavors, vol dir que d'alguna manera ens hem ensenyat moltes coses. No? Jo recordo quan la Júlia i jo vam llegir Mujeres Libres, sí. I recordo les Jornades Catalanes de la Dona, que hi ha una famosa foto que sortim tots dos amb les gilipolles, absolutament estúpida. Però bé, és bastant interessant, o m'interessaria saber, i m'interessaria que quedés una mica explicat, com vareu recuperar tot aquest personal d'abans de la guerra, a través de quins canals? I després una altra qüestió, el paper de l'Ideal Bruguera, que estava plena d'anarquistes.
Sí, i tant, per això em vaig fer de la FAI, de la CNT. Jo tinc un carnet de la CNT. Va ser per fastidiar una mica. Era roja i doncs jo em vaig
treure. Però jo sé una mica, és a dir, clar, jo a través del Joan Agut, que sí, em vaig treure una mica el Joan Agut, naturalment, i bueno, sé unes històries vostres, no? Molt divertides, que això ho hauries d'escriure algun dia.
Jo no, però
que vaig estar de collons, ja ho sé, però un tio molt
divertida. No, vaig ser molt amiga i no sé, llegiria, va quedar una col·lecció, però jo quan vaig entrar a Bruguera, és a dir, jo treballava, a veure, vaig tornar de Nottingham, que vaig estar dos anys a la Universitat de Nottingham, de lectora d'Espanyol, vaig tornar, vaig estar un temps, que va ser el temps que es va morir Franco, i tot de freelance, però clar, no, el freelance que puc ser ara o que he pogut ser fa 20 anys, no? Era més difícil. I la mort del Franco va suposar que aquest mes em sembla que vaig ingressar com 1.000 pessetes, saps? Quan estava tot el dia pendent a veure si m'hi caig, si moria d'una vegada o no, que ho vaig veure, vull dir, quan va sortir el... Jo som AM, no? I estava gelada a les quarts de set quan em va sortir plorant l'Àries Navarro, no? I jo vaig plorar una barbaritat pensant en els que no ho veien. Vull dir, no plorava de... Però bé, això sí que abans els havia informat llibres o els havia traduït alguna cosa i tal, i Noguer, Bruguera, ai, Noguer, Caral, em van, se n'anava la de promoció i em van dir si volia estar mitja jornada, un sou i tal, i de seguida em van dir, a més d'això, drets estrangers, que ja havia dut drets estrangers a Seix Barral abans d'anar-me a Nòtica. Però no que hi va anar malament, i malament, i malament, d'això. I acabarans, el Ricardo Rodrigo, que ara té l'RBA, doncs, no, que paguem el doble i tot com vulguis. 15 dies me n'anava, perquè no he vist bogeria més gran que el que era, perquè hi havia tots els departaments. O sigui, tot el que jo feia és que duplicava amb un altre, vull dir, bueno, era una bogeria. Però també m'interessava el sou, etcètera, etcètera, i vaig treure'n el millor partit que vaig poder, ja dic, tant en el cas de la Ken, com amb la Ibarruri, la passionària, si no hagués sigut perquè t'havien entesa, no hi havia anècdota avui, no? I m'agrada haver conegut aquestes tres grans dones. I pensant això, que a més quan ens donen permís oficialment per sortir a casa és amb la Guerra Civil, no? que ve preparat, pel vot que es aconsegueix als anys 30, el que jo dic, les modernes de Barcelona. I, per exemple, d'aquesta vinguda de la Ken, jo tinc una foto sopant a Madrid amb totes maçones, eh? No, totes no. La Victòria Ken, la seva companya, la Luisa Crane, aquesta pobreta. La Consuelo Derges, la primera traductora del Proust, una maçona també. I la Carmen Martí Gaité, perquè era amiga meva, que vaig dir, i va interessar naturalment, o sigui, és una foto super, super històrica, super. Ah, i el que era, el que duia la qüestió de presons, que és clar, anava molt bé perquè era sigut la directora general de presons, etcètera, etcètera. Per tant, com va arribar? O sigui, a veure, Vindicació, que no hi havia una línia clara. Vindicació és la Carmen Alcalde. I i la Vedet, la Pantoja, era la, és la línia Falcón. Vull dir que jo, les altres eren, però bueno, ens deixaven fer, no? Jo entrevistava la Rita Jackson a Londres i feia coses d'aquestes. I bé, o sense por volar, i d'això. Va ser, però per exemple, la Montse Roig, que era un dia molt intel·ligent, va demanar d'entrar a Vindicació. Entrar-hi, si mires els últims números, veuràs que hi ha la Montse Roig. Jo encantada, perquè a més tenia reforços, diguem, catalans. Entens? Però no... I la que li va fer la gran entrevista per televisió va ser la Carmen Alcalde, a la Frederica. Vull dir, era... i la Carmen Alcalde crec que era una gran escriptora, vull dir... No, fa temps que no la veig, però... Jo en canvi no ho crec, senzillament.
I trobar-vos Mujeres Libres, qui us les pot?
No, això va ser el llibre de la Marinage. I després hi va haver-hi, jo me'n recordo, el teatre aquest, el Miguel Roel, o per aquí, bueno, vull dir, deixant aquí, que hi va haver-hi una trobada de Mujeres Libres, que ho duia molt la Marinage i tot, que va ser divertidíssim perquè estava planíssim. Hi havia homes, òbviament. Però es va demanar des de la taula, mira, com que les dones... Sí, no, les dones no tenim tant la paraula com nosaltres, perquè jo m'he trobat, no recordo, en una reunió a la Facultat de Dret o alguna cosa així, recent tornada d'Anglaterra, es va pensar que tenia molt més valor que jo, la Montse Roig, una trobada de... d'això, com es diu, d'independentistes de l'època, no? Vull dir, d'això, sabia el Jordi Carbonell i tal. I el mateix que Jordi Carbonell, que jo l'adorava i era una persona excel·lent, etc, etc. Però la Montse Roig, no sé què es discutia, ja me'n recordo això exactament, però sí que la Montse Roig desfia i diu, escolteu, i dones, no hi ha dones aquí, no sé què. I el mateix que Carbonell diu, va, la Marta i tu, vull dir, no era el que volíem que haguessin les dones, ho entens? Nosaltres ja, més o menys, ja començàvem a tenir, bueno, teníem, vull dir, del Mundo Diario, la pàgina aquella catalana, etc, etc. I el moment que ja tens una mica de veu, doncs el que vols és el de tothom, no el teu, no? I jo crec que la cosa aquesta de la revista d'això va venir del llibret i de la tesi de la Marina, això de les coses que no siguin.
Hi ha una
altra
paraula allà.
Si us podeu alçar, sobretot si us podeu alçar, sí. Sí, la Marta ja ho va recordar de passada, referència a la maçoneria.
Sí.
A l'època que Frederica Montseny va actuar més, hi havia moltes persones d'aquesta obediència, diguéssim, ella no ho era, però volia saber quina relació havia tingut amb la maçoneria i això.
O qui?
La Frederica Montseny. Quines vinculacions, quina relació...
Jo diria que no va tenir cap, eh?
No,
hosti, tu que la que vas conèixer més, tu què diries?
Que no.
Que no?
Que no, perquè el que s'oblida sovint és que la Frederica Montseny, fins que va esclatar la Guerra Civil, tenia una empresa, que era l'empresa de llibres que feia.
Sí.
I diguem-ne, estava molt ocupada en això. I a més, l'ideari anarquista no se ve gent, no se ve gaire. Perquè sí que hi ha, diguéssim, un culte a la individualitat, que això podia coincidir, però els maçons, bueno, per exemple, tota la liturgia maçònica, de fer tres passes en un costat i totes aquestes coses.
I el davantalet aquell.
I el davantalet aquell, clar, això no ho veig, eh? I a part, era molt burgès i de professions liberals.
Exacte, era més aviat de professions liberals. I la gent il·lustrada era el que es feia maçona, en conjunt, podria haver-hi algú pagant o d'això. Però en conjunt era més d'una classe no tan obrera. No tan obrera.
Sí, però a part d'això, generalment eren maçons la gent que havia crescut en un ambient religiós.
Sí.
Per contrast,
perquè a més a més els maçons en principi han de ser creients.
Sí, sí.
Ara sembla que ja ho poden ser tots, però en principi han de ser creients, no? I en canvi, la Montsant i l'Urales, això de la religió...
Passava.
No
existia.
Ells no havien tingut inquietuds religioses. Podien haver tingut el paper de la religió socialment, però ells, com a persones, no havien de respondre cap inquietud vital, diguéssim. Sí, sí. No era un tema que els angoixés. Per tant, jo no ho veig gaire.
No, d'acord amb l'Agustí, però jo faria dos matisos. En Francesc Ferrer, en Ferrer Guàrdia i Guera, de maçó, per exemple, un, i d'altra banda, els maçons...
Perdona, però Ferrer Guàrdia era molt il·lustrat.
D'acord.
Vull dir, atenció, hi ha una cosa que, per exemple, des del punt de vista que jo soc escriptora catalana, la figura que està per reivindicar és el del Pere Coromines.
Sí.
Vull dir, que ens hem quedat amb la Brometa del Segarra.
Sí.
Entens? I el Pere Coromines és interessantíssim. Vull dir...
Bé, només l'altre matís és que la cançó no n'hi ha de creients, ni n'hi ha de creients, ni n'hi ha de nòstics, ni n'hi ha de teus, ni n'hi ha molts tipus.
Sí.
Sí, però jo dic que la tradició
sí,
tenen el gran arquitecte.
Sí, però, hosti, això és veritat aquí amb la CNT. Si tu penses fora, Bakunin era maçó i tots els anarquistes italians també. Depèn molt d'això. Jo crec que el Ferrer Guàrdia marca aquesta distància. És en el moment en què arriba la CNT que la maçoneria ja no és compatible. Però abans crec que fins i tot aquí encara sí, eh? Per exemple.
Si plau,
utilitzem el micro,
així es quedarà gravat, eh?
Sí.
Més intervencions,
comentaris.
Queda gravat, que
m'has
fet
molt
bé.
Abundant sobre aquesta qüestió, heu parlat de la Federica com a tea, amb un carrer que se li dedica a Toulouse. Un carrer que, d'altra banda, el Google Maps posa en masculí, posa Frederic, no sé si algú li hauria de dir que és una dona. Eh? I creieu, doncs, més aviat, en aquesta indiferència davant de la fe, davant de la religió, davant de l'Església, o un ateisme compromès o ideològic, o bé una tercera opció que era... una posició crítica davant d'una església reaccionària, carolina i defensora dels seus drets ancestrals.
Escolta'm una cosa, jo quan vaig venir, t'ho diré així amb una mica de circunvalació, però quan vaig venir la Victòria Kent, jo era molt conscient que la Victòria Kent no havia volgut el vot per les dones perquè deia que es donarien els capellans, que és a dir, que ho tenien la dreta, però d'això, i no, el vot s'havia de donar. Vull dir, jo sóc més de Clara Campoamor que de Victòria Kent, que pensava que Clara Campoamor no va publicar cap llibre, ja era morta ja en aquell moment, no? Aleshores, jo com ho veig, i l'Agustí pot opinar, crec que és que no, és fet passaven, vull dir, no, tampoc eren uns ferotges, però en general tota la classe treballadora veia que l'Església estava a la dreta, no sé, vull dir, aquest sentiment anticlerical és... Exacte. Vull dir, esclar, jo hi ha una cosa que no acabo d'entendre, que és, per això la devoció que tenia el meu pare, perquè a més els meus pares eren molt catòlics, podien ser tan republicans com vulguis, però molt catòlics, i tampoc no oblidem que la Fanya sembla ser que a l'últim moment també hi va haver un capellanet, perquè ja ho tens, i el Negrín va tenir un germà capellà que un català, un gran químic, no sé què, que estava a Tolosa, li va facilitar que li anés el germà perquè poguessin fer olejós. Però en el cas de la Frederica Montseny, jo crec que és que passaven, el que passa que ja dic, es veia molt, i el misteri que jo tinc és això. Com, per exemple, el meu pare tenia una devoció al Crist de Lepanto que no em veia, i la primera missa que es fa a plaça Catalunya de l'entrada del sogre del Paco de Lucía, perquè era el sogre del Paco de Lucía, el Yahweh que va entrar a Barcelona, eh? Doncs, ells són el Cristo Redentor. O sigui, hi ha coses que es veu que no, que és igual que sigui republicà que franquistes, eh? Es van igual. No sé, jo sé bé, a part que és difícil, sembla ser que està paral·lada el Cristo Lepanto, però tampoc és del tot segur, no? Però bueno, va sobreviure, no? I ja dic, la primera missa d'entrada de nacionals que es va fer a plaça Catalunya era el Cristo Lepanto, però a vegades el meu pare, que ja havia entrat, a més estava travessat de bala, vull dir que més ja no es podia, no? Doncs el Cristo Lepanto no li toquessis.
Jo sí que vull que tenim un estonet, perquè han sortit dues figures femenines, els que en són molt ignorants, reconec que en són molt ignorants, però tu els has tractat totes dues, la passionària de Barbary,
sí,
i Federica Montsec. Hi ha altra gent d'aquí que l'heu fet. Els que no en sabem res, tenim, per una banda, no? La figura d'una tonassa.
Sí, totes tres eren donasses, totes. Per exemple, la que no vaig escriure donassa perquè jo em centrava en la tècnica ni en el barri. Però poso la Frederica perquè és catalana.
Però aquest no és tant una figura pels que ens ha arribat, no? No és tant com la Ibarri, com la passionària, que la veus baixant
per al Parlament. Però per l'Oxidia era molt important. La revista aquesta ibèrica era important, entre altres coses, perquè pagava els contents. I va mirar, escolta, que li ruta, eh? Pues me deja rosado desvalido en zozobrante barca, hasta el gélido abrazo de la barca, no me consolaré del bien perdido. Desdeño la distancia y el olvido, una amistad que todo bien abarca. Con ella fui más alto que un monarca, y sin victoria, en mayúscula, me veré vencido. Clarísima mujer, hija excelente de varón, con su espada y sin navaja, de alma limpia, el corazón ardiente y sin dolorosa carta en la baraja. Erguida, no hay victoria cabizbaja, queda en vestir con la indomable frente. Eso es lo que el carnet dedicado al señor Victoria Kent.
¿Y la clarísima no se lleva a la...?
No, no es clarísima ni os vola, no. Però vull dir que Déu-n'hi-do, no?
No, jo que la pregunta és, tu que els vas conèixer, gent que l'has estudiat, què n'opinava una de l'altra? Perquè és veritat que el llegat ahir parlàvem de com havien arribat l'un i l'altre, i parlàvem de la memòria, el que n'ha quedat... Se'n deien, però no vas preguntar-li què penso... Ells que eren dones, que esclar, en aquell moment... En aquell moment, ser dona significada feia que fàcilment una pensés en l'una, imagino.
Sí.
L'una dit, l'una fet, és fàcil que el reflexi.
No, però primer que jo no les vaig entrevistar, vull dir, van ser...
Com es tractar-hi o la gent...
Sí, no, però no, potser m'interessava més que em parlés de l'Elisabeth Bishop, perquè l'acompanya aquesta Louise Crane, abans havia sigut la parella d'una boníssima poeta americana que admira moltíssim, que és l'Elisabeth Bishop. I jo ja més o menys ho sabia, la primera. I potser m'interessava més la Bishop que què pensava la Montseny de la passionària. Perquè més com va estar a Madrid la Ken, estava viva la passionària. I estava fent aquelles tertúlies amb el capellà Ken, que amb la Juli Bustamante, una gran periodista de Madrid, i és morta, em va dir, mira, és que parece una família, amb aquella que era filla del...
Pieza Alegría.
No. La que era filla així rara del...
Sí, ja sé qui vols dir.
Que va ser la madreta del Juárez. Que era molt bona, és molt bona. Doncs diu que...
Carmen Díaz de Rivera,
però que en definitiva que la seva mare era era aquell novel·lista popular que la meva mare li entusiasmava, la Carmen de Caza. La mare de la Díez de Rivera era la Carmen de Caza, que era un pseudònim, que era el hitparell dels anys 40, eh? A casa meva havíem dinat tard perquè la meva mare acabava una novel·la. Cosa que m'agrada molt, perquè crec que l'important... O sigui, jo sempre vaig tenir uns pares que no eren ni universitaris, però lectors. L'important és que tu, la criatura, veus que estan llegint i que tu també vols llegir i coses d'aquestes. Bé, doncs la Juli Bustamante em va explicar, diu, és que el posto del tio Raimundo, no sé què, és el que cada diumenge...
El padre Llanos.
El padre Llanos, la Díaz de Rivera i la Passionària. Diu, són com una família. Allà tomando chocolate amb un braser, saps? I la mesa camiga i tot. I bueno, això m'ho havien explicat a Madrid.
Jo puc explicar-ho.
Sí,
una cosa.
Sí.
No recordo si en el llibre surt o no surt la pregunta, però jo li vaig preguntar per la Passionària. I aleshores ella, amb la Passionària, vaig veure que tenia molt respecte, si més no, quan parlava amb mi, que no era tampoc, o sigui, que no és que tingués... Al principi no tenia molta familiaritat. És a dir, que ella volia donar, en tot cas, la imatge que ella, amb la Passionària, la respectava molt. En canvi, jo, és la primera vegada que la vaig sentir nomenar, amb qui es va ficar, és amb la Margarita Nelken.
Sí.
I la diguéssim, l'acusava, per dir-ho així, entre cometes, però bueno, la criticava, per violenta. O sigui, ella deia, aquí, la que anava amb la pistola era la Margarita Nelken. Això sí que m'ho va dir. I el que jo sí que vaig creure endevinar, però no sé fins a quin punt és només una interpretació meva, és que ella estava satisfeta, ella havia protegit, aquí ha vingut el net avui?
Sí.
Hola, sí. Jo crec que ella se sentia satisfeta d'haver protegit els fills i que no els va passar el que li va passar al fill de la Passionària.
Ja.
Que va morir front. O el fill de la Nelken, que va morir també a Rússia. També. Jo crec que ella tenia... Perquè a mi em va dir, això sí que està en el llibre, jo no faig com altres, que volia dir els comunistes. Els meus fills no sortiran anarquistes automàticament. Ja. Jo crec que ella, i aleshores, com que ella se sentia, diguéssim, que havia aconseguit això, ho tenia present a l'hora de parlar de la Passionària. És una interpretació que ja m'he fet, però jo crec que no està gaire lluny. No?
No, jo en el meu cas ni li vaig preguntar ni res de res, vull dir, estava barat per les coses, no? I no pensava mai que m'acabés fent un llibre ni d'això era als anys 70, vull dir,
Hi ha una escena que sembla que sí que és veritat, que és la Nelken, i pot ser també la Passionària, i pot ser també la Federica, però ella en tot cas no s'hi posava, que és que quan ella agrava la pistola a la mà volia dir que el front de Madrid estava tan fotut, els nacionals estaven tan pràcticament cos a cos, que alguna vegada els soldats republicans reculaven i fotien el camp corrent, perquè a més eren de la mi. Llavors la Nelken o la Passionària treia la pista de vosaltres per arribar a la ciutat universitària.
Segurament, no sé. És tan difícil tot plegat. És molt difícil tot plegat. Una etiqueta amb la penya d'aquesta gent.
I encara, si vols, una altra cosa que m'ha fet pensar molt en el que tu dius, és que hi ha una correspondència entre el Prieto i el Negrín. Jo vaig perdre el llibre i després no l'he trobat més. És uns llibres petits que estan ja a l'exili i es barallen. Bueno, i al final un li diu a l'altre. Crec que és el Negrín en el Prieto. De lo que hicimos nuestra generación no va a quedar nada. De lo que hicimos usted y yo nadie hablará más de nosotros. I és veritat. És veritat. El Negrín i el Prieto no tenen ni un carrer. El PSOE, diguéssim, els amaga
A mi, en canvi, el Negrín em mereix molt respecte. Només per anar a Canàries per anar a mirar l'arxiu.
Però m'ha fet pensar...
Vull dir que...
M'ha fet pensar que era...
M'atrau, és una figura que m'atrau.
M'ha fet pensar que era molt bon semblant que no volgués posar el nom perquè lliga amb aquesta frase de que se sentia absolutament fracassat.
Sí, sí, sí. No, no, era per testament, eh? Vull dir que... Se'ls diuen... No, no, em sembla que per la sessió l'he vista aquesta tomba, eh? El JNL. Sí, 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 que l'he vista, sí.
Jo volia preguntar, ja que s'ha parlat de novel·lista, Mica Montseny, i com, entenc que dius que les novel·les no en diuen gaire cosa, què opines de l'escriptora dels articles de les revistes i de la oratora de la que va fer els discursos que impactaven tant a la gent?
Sí, no, no, aquesta xafó, vull dir, era un activista, era un activista.
Però parlo de l'aspecte literari.
Home, literari, perdona, als mítings no vas buscar-hi l'aspecte literari. Si és després literari, és magnífic, però el que han de ser són efectius. I em sembla que els seus articles són efectius. Al contrari, que potser, a veure, no sé, pots treure moltes conclusions polítiques, posant per cas, de la plaça del Diamant, però el que la Rodoreda volia és fer una obra d'art, no volia convèncer ningú. I en canvi, les que jo he llegit, que entenc que he llegit tres o així de novel·les de la Montseny, és com una mica pel flet, i esclar, jo a la literatura li demano una altra cosa, però és el meu gust, punt. No sé si he contestat, eh?
Molt bé, doncs si us sembla, ho reprenem a les 4. Eh? Molt bé. Moltes gràcies.